Valencia, 2 Lleure.
Molt bon dia. Info d'avui divendres 3 de maig que arrenquem amb aquestes notícies destacades de la jornada. Les taulades d'unes galeries comercials del carrer Església o també els d'uns magatzems que hi ha a la part alta de la Riera apareixen en el nou visor de cobertes amb fibrociment de Catalunya que ha permès localitzar-ne 122.460 i això pràcticament a totes les poblacions del país. Aquí a Calella n'hi ha 52 de localitzades. La major part contenen fibrociment, un material perillós per la salut i que es recomana treure la Generalitat. Per això n'ha subvencionat la retirada. Amb el nou horitzó de l'any 2030, el projecte d'ampliació del Sant Jaume de Calella s'executarà en tres fases actuant en una àrea de 32.700 metres quadrats. Es construiran nous espais i se'n reformaran d'altres ja existents. El projecte també contempla l'enderroc de l'edifici blanc del sociosanitari. Salut no ha donat a conèixer el nou cronograma ni tampoc si hi ha variacions respecte a la inversió anunciada inicialment de 35 milions d'euros per fer efectiva l'ampliació de l'hospital. De la seva banda, la Junta ha actualitzat informació sobre la construcció de l'aparcament de Can Saleta. Diu ara que espera posar-hi la primera pedra a finals d'aquest 2024. En aquest assumpte també s'arrossega un endarreriment i és de més de 3 anys. Crida als empresaris per trobar una sortida laboral per dones que viuen a la casa Avidi. És la de la Congregació de les Filles de Sant Josep que ha reobert les portes per donar acollida ara a dones sense llar. El projecte s'ha posat en marxa de la mà de la Fundació Social de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi viuen 12 usuàries que ara esperen una oportunitat laboral per tirar endavant la seva vida de manera autònoma. Llibertat amb càrrecs pel presumpte autor de l'incendi al càmping en mar. El passat 24 d'abril, els Mossos van arrestar aquest presumpte autor material de l'incendi que va cremar 37 bungalops del càmping de Pineda de Mar. Això la nit del 3 de març. Se sospita que va actuar per encàrrec. Està en llibertat amb càrrecs, com dèiem, després de prestar declaració davant el jutge. La investigació policial, però, continua oberta. I la proposta de Comuns sumar per millorar la línia R1 de Rodalies se sabrà en el marc d'aquesta campanya per les eleccions catalanes del 12 de maig. El partit que portarà acte de campanya aquí a la ciutat serà en Pau Noi, president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, una xerrada col·loqui sobre el futur de la línia ferroviària i també de com millorar la connectivitat a Calella, que tindrà lloc dilluns vinent 6 d'abril a l'Auditori a les 7 del vespre. Ho dèiem en titulars. La Generalitat de Catalunya ha publicat un mapa interactiu que permet localitzar totes les cobertes amb fibrociment que hi ha al país. Són 122.460 en total. Un mapa interactiu que s'ha elaborat a partir d'imatges aèries tractades amb intel·ligència artificial i sota la supervisió de tècnics experts. Aquí a Calella se n'han detectat 52. N'hi ha en unes grans galeries comercials del carrer Església o també en uns magatzems de construcció i també de distribució de productes per l'hostaleria a la part alta de la Riera Capaspre. 52 cobertes amb fibrociment que hi ha repartides per diferents edificacions del nucli urbà, doncs, també per urbanitzacions i zones aïllades. Es mostren en aquest nou visor que ha publicat la Generalitat de Catalunya en el marc de l'Estratègia Nacional per l'Erradicació de l'Amiant, que s'ha de desplegar fins al 2032. L'ús del fibrociment en la construcció va ser molt habitual entre les dècades dels 70 i principis del 90 del segle passat, perquè era un material molt barat, a la vegada resistent, i que permetia fer bons aïllaments. Per això s'utilitzava en teulades, en dipòsits i baixants. En la major part dels casos contenia amiant, un material que s'ha provat perillós per la salut i que ara està prohibit. Si les estructures es deterioren, aquest material allibera unes petites partícules que, inhalades, poden provocar diferents tipus de càncer. Es calcula que més del 85% de les cobertes hauran superat la seva vida útil l'any 2030 i constituiran, doncs, un problema de salut pública, laboral i mediambiental. Per això, des de la Generalitat, s'han impulsat plans i estratègies nacionals per la seva erradicació, d'acord també amb els objectius que fixa la Unió Europea. Totes les institucions implicades en el macroprojecte d'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella han informat sobre l'estat de les actuacions a què s'han compromès amb l'objectiu compartit a millorar l'atenció assistencial a l'àrea del Maresme i la Selva Marítima. El cas és que sí s'havia anunciat el 2025 per l'entrada en funcionament de les noves instal·lacions hospitalàries, però ara l'horitzó s'ha endarrerit 5 anys fins al 2030. També hi ha retard en la construcció de l'aparcament de Can Saleta, segons el cronograma que es va difondre amb l'anunci de la inversió de 35 milions d'euros per part del Departament de Salut. Aquest és un projecte que recau en l'Ajuntament de Calella i que ja hauria de ser realitat, segons aquesta línia de temps inicialment prevista. L'alcalde ha explicat ara que l'empresa municipal de mobilitat Jasvia, en qui s'ha delegat la gestió, ha licitat el projecte executiu. Marbuc s'aventura a parlar d'una data per posar-hi la primera pedra.
Aquest aparcament doncs, segueix tots els terminis i els passos previstos. El projecte executiu ja s'ha licitat, es preveu doncs, que en qüestió d'un o dos mesos ja es pugui aprovar definitivament i, per tant, doncs, a finals d'any ja es pugui iniciar la construcció d'aquest aparcament.
Aquest procés implica sotmetre la proposta d'acord en el si del Consell d'Administració de Jasvia i després ratificar-ho en sessió plenària. Fonts consultades per Ràdio Calella Televisió confirmen que encara no s'ha tancat el finançament de l'obra que es vol obtenir per mitjà d'un préstec bancari. Està pressupostada en uns 5 milions i mig d'euros. L'aparcament de Can Saleta, de fet, es contempla com la fase 0 del macroprojecte d'ampliació de l'hospital. Segons el pla d'espais que s'ha donat a conèixer per part de la Corporació i del Departament de Salut, li seguiran tres fases més, actuant sobre els 5 edificis del complex hospitalari. No s'adjunta cap cronograma, per tant, es desconeix la durada de cadascuna d'aquestes tres fases. La primera serà la pròpia ampliació de l'edifici central, on hi ha els serveis generals, urgència, radiologia, el bloc quirúrgic i l'hospitalització. Els 9.600 metres quadrats de superfície actual se n'hi afegiran 17.200 més, ocupant part de l'espai que ara es destina a aparcament. La següent, la fase 2, se centrarà en la reforma de la construcció existent per adaptar-la als espais d'usos futurs. També s'intervendrà en l'edificació que acull el hall de l'hospital i el servei de cafeteria. Al mateix temps es procedirà, i això és novetat, a l'enderroc del sociosanitari, l'edifici blanc que hi ha al peu de la carretera Nacional 2, on ara es presta l'atenció intermèdia i hi ha serveis generals, una construcció que data del segle XIX. La fase 3 i última consistirà en acabar la reforma de l'edifici central i dos més, el que hi ha les consultes externes i hospitalització i també l'edifici del CAP i d'administració. En total s'abastarà una superfície de 6.000 metres quadrats. Com a resultat del projecte d'ampliació i d'acord amb el pla funcional actualitzat, el Sant Jaume de Calella passarà a tenir l'any 2030, aquest és l'objectiu, una setantena de places a urgències. També creixerà el bloc obstètric i el quirúrgic. A hospitalització hi haurà 189 llits, 50 més que ara, 12 dels quals seran per semicrítics. Consultes externes guanyarà una vintena de sales i l'hospital de dia multiplicarà per 2 l'actual disponibilitat de places. Salut garanteix també, en paral·lel, adequar la plantilla de professionals sanitaris de la corporació als serveis que tindrà el nou Hospital Comarcal Sant Jaume, que ara es preveu que entri en funcionament el 2030. Més coses. La coordinadora de la Casa Avidi de les Germanites de Calella ha demanat l'ajuda de l'empresariat local i comarcal perquè les dones que resideixen a la seva casa tinguin una oportunitat laboral per tirar endavant la seva vida de manera autònoma. Escoltem la germana Puri Rojo aquesta setmana al programa La Ciutat.
Son muchos momentos de escucha, ir creando vínculo, el ir creciendo también en afectividad, ¿no? Ellas con nosotras, nosotras con ellas y entre todas, crear ese espacio, es un poco la intención. Llevamos poco tiempo, pero sí. Vamos a hacer todo, vamos a conseguir trabajo, vamos a crear familia, vamos a...
Doncs una de les usuàries de la Casa Avidi és Nancy Lara, originària del Perú. El seu somni era poder viatjar a Espanya per trobar un futur millor, però quan va arribar aquí, les coses es van complicar, ho explicava també a La Ciutat.
Se complicaron primero, porque yo, claro, como uno no tiene papeles, yo traté de buscar trabajo y no hay el trabajo por los papeles, ¿no? Entonces fue difícil para mí, pero llegué a obtener por de boca a boca hablando y me recomendaron una casa que estuve ahí 3 años y medio trabajando, pero no lo pasé muy bien allí, lo pasé muy mal. Yeah. Por ese es el motivo que estoy acá, ¿no? Pedí ayuda. Apoyo y para que me apoyaron mucho, que con Charo, que la directora me apoyó mucho, todas las referentes y gracias a ellas estoy acá, pues porque fue una ayuda mucho para mí, porque yo lo pasé muy mal, tuve maltrato laboral y todas esas cosas, ¿no?
Tenen la situació legal regularitzada, ara també una llar on viure. Aquestes 12 dones usuàries de la residència Abidi necessiten una oportunitat laboral per poder tirar endavant i ser autosuficients. La Congregació de les Filles de Sant Josep doncs demana el suport, l'ajuda de l'empresariat de Calella i Comarcal que busqui personal, que pensi en elles. Llibertat amb càrrecs per l'home detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de l'incendi que va cremar 37 bungalows del càmping en Mar de Pineda la nit del 3 de març. Segons avança la periodista Ana Ponsí, és un veí del Vallès sense antecedents policials que va ser arrestat dimecres passat. Explica que hi ha imatges del seu cotxe al lloc dels fets i de com va calar-hi foc. L'incendi no va causar ferits, però sí va posar en risc la vida de 4 persones, tal com afirmen fonts policials, les persones que en aquell moment estaven dormint en una autocaravana. 17 bungalows van quedar completament calcinats, una vintena més afectats. El fort vent que bufava aquella nit a Pineda va ajudar a propagar les flames amb una virulència que va alertar els veïns, que també van relatar aquell dia que van sentir explosions. Fins a 16 dotacions dels bombers van treballar en l'extinció de l'incendi. Una extinció que es va poder anunciar l'endemà. Aquell mateix dia, l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, apuntava la possibilitat que el foc hagués estat provocat.
No es tanca cap línia d'investigació, però bueno, el fet de que hi hagi diferents focus a la mateixa vegada, doncs bueno, la policia està molt a sobre del tema, perquè fins i tot doncs, que sigui intencionat seria una de les opcions que estan treballant.
Declaracions recuperades de l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, a aquesta emissora. Hi ha diverses hipòtesis ara sobre la taula. Una d'elles és que el detingut hauria actuat per encàrrec. La investigació policial, però, continua oberta i no es descarten més detencions. Obrim fina estreta política per parlar de la campanya per les eleccions catalanes del 12M. Comuns Sumar farà una xerrada col·loqui sobre mobilitat i el futur de l'R1 de Rodalies amb el president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noi, qui va ser conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, de la TMB. Serà el dilluns 6 de maig a l'Auditori de Can Saleta. Un acte que porta per títol Com solucionar el problema de l'R1 és la pregunta a la que Comuns Sumar hi vol donar resposta amb les seves propostes en matèria de mobilitat sostenible i segura. Això serà dilluns vinent a l'Auditori de Can Saleta a les 7. Altres notícies. La plantilla de la planta logística de la marca Bershka a Palafolls anuncia una concentració aquest dissabte a Barcelona per exigir a la direcció que es desbloquegin les negociacions del pacte d'empresa. El sindicat Comissions Obreres dona suport a la mobilització. Les treballadores i treballadors van fer vaga de 24 hores el passat dimarts, que va ser secundada pràcticament pel 100% de la plantilla, de tal manera que de la planta de Palafolls no en va sortir ni una sola peça de roba. La direcció, però, tampoc va personar-se al centre de treball. La part sindical considera insuficient la proposta econòmica que ha fet l'empresa. Demanen que els beneficis de Bershka del 2023, que s'estima arriben als 460 milions d'euros, un 41,10% més que l'any anterior, es vegin reflectits també en les nòmines i els salaris, i que aquests estiguin en consonància amb els d'altres plantilles de les plataformes logístiques del grup Inditex. I xifra rècord de llocs de treball en les activitats turístiques del Maresme. Els serveis d'allotjament, de menjars i begudes, agències de viatges i operadors turístics van generar l'any passat 16.008 llocs de treball aquí a la comarca, una xifra que supera amb escreix tots els registres des de l'any 2008. Ara concentren l'11,16% de la mitjana dels llocs de treball del Maresme. Encara són més positives les xifres si, seguint la metodologia recomanada a nivell internacional, aquesta anàlisi s'amplia incorporant les divisions de transport, activitats culturals i de lleure. Aplicant aquests paràmetres, la mitjana de llocs de treball generats al Maresme l'any passat s'eleva a 21.300. el pes comarcal arribaria a pràcticament el 15% del total. La majoria dels llocs de treball generats han estat del tipus assalariat. I ara els esports amb Badoi Txar.
Arriba un nou cap de setmana i abans de fer un cop d'ull a l'agenda esportiva dels nostres primers equips, comentem el resultat del waterpolo del Creu Groga, que va jugar el partit de tornada de semifinals enfront del Sant Adrià. Els calellancs en el partit d'anada varen perdre 10-22 contra el Sant Adrià, un equip que jugarà les fases d'ascens en nacional. El conjunt barceloní va quedar campió de Lliga. Els nostres dijous varen donar la cara i varen lluitar fins l'últim moment en un partit que varen perdre per 14-10, 5-5 a la mitja part. D'aquesta manera, els calellencs ara jugaran pel tercer lloc. Estan a l'espera de saber quin serà el seu rival, o el Manresa o l'AEC. I pel que fa a l'agenda esportiva d'aquest proper cap de setmana, el Club de Futbol Calella jugarà demà dissabte, 6:45 de la tarda, enfront del Ripollet. Els calellencs intentarà sumar 3 punts més per assegurar la segona plaça i veure si el primer classificat falla i poder donar la sorpresa en les 3 jornades que resten per acabar la Lliga. I pel que fa al bàsquet, tant els nois com les noies jugaran els seus partits al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau. Els nois ho faran a partir 6:45 de la tarda, enfront del Mollet, mentre que les noies ho faran enfront del Minguella dissabte també a les 8 del vespre. I acabarem parlant de tenis taula. En divisió d'honor, el Termotur Calella jugarà a Badalona el dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al primer estatal femenina, jugarà en aquesta jornada de Lliga 4 partits. El dissabte a 6:45 de la tarda contra el Sant Cugat i a les 7 de la tarda contra el Ripollet. Mentre que el diumenge el Suris Calella a les 10 del matí jugarà contra el Santa Eulàlia i a 1:45 ho farà contra els Amics de Terrassa.
Doncs recta final de l'informatiu, que acabem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Ahir a la tarda les restes d'inestabilitat encara deixaven xàfecs cap a la zona del Maresme Nord. 9 litres per metre quadrat a Tordera, 6 a Palafolls, i en canvi la resta de la comarca doncs, no hi va haver pluges, no només això, sinó que cap al centre i sud del Maresme va predominar l'ambient assolellat. Ja ho té la primavera, aquestes situacions d'inestabilitat amb aire fred en alçada doncs, poden ocasionar aquests xàfecs, com dèiem, que en general no són molt destacables, i avui ja no tindrem precipitacions, avui es retira l'aire fred i, per tant, la situació vindrà marcada per l'estabilitat i per un augment de les temperatures. En conjunt han pujat les mínimes, a excepció de les fondalades de l'interior de la comarca o la conca de la Tordera, on han baixat, però en el conjunt del Maresme han pujat i les màximes pujaran arreu. Valors que poden arribar fàcilment als 20-21 graus a les hores centrals del dia, per tant, moderadament càlids, però dintre del que toca ja el mes de maig. Pel que fa als vents, en general fluixos aquest matí i moderats a la tarda del sud-oest, la situació marítima estarà dominada per la maró mar de fons aquest matí i maró aquesta tarda. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, bonança, demà amb més sol, diumenge amb més núvols, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que entre dilluns i dimarts ens tornarà a portar noves precipitacions aquí a la comarca.
Doncs acabem fins aquí Info Migdia d'avui divendres 3 de maig amb Jordi Terme als controls tècnics i tornarem a més notícies puntuals dilluns, com sempre a la una, un dia més. Moltes gràcies per la vostra confiança. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
Recupera l'Info Migdia a radiocalellatv.cat.